Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí. Em sembla que en més d'ocasió li havíem dit a en Cisco Borderia: no té Sitges una història del cinema? I tants sitgetans i tantes sitgetanes, com tantes altres persones d'arreu de Catalunya, d'Espanya, del món en general, tenen bona part de la seva vida vinculada a molts records del món del cinema. I sí que és cert que tenim històries de tot, des d'aspectes tristos, aspectes alegres, datacions, des de la presència dels romans, des de la presència, en fi, de Rossinyol, tal, però del cine, poca cosa. Cisco, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Del cine ben poca cosa hi ha escrita, eh?
Jo diria que d'aquí Sitges, que jo sàpiga, fora dels escrits que puguin sortir en un ego o en un diari determinat, que jo sàpiga, no.
I en canvi, tants sitgetans que tenen històries vinculades amb el cine,
hombre, eh? Jo crec que, i sobretot en aquelles èpoques dels anys 50, 40, 50, 60 inclús, i 70, el cine era el pa de cada dia, podríem dir, de no tenia res més. Mm-hmm. Si anaves al cine, anaves al cine i t'ho passaves fetent, perquè es poden explicar mil històries de part de t'ho passat fetent dintre d'un cine.
Mm-hmm. En Cisco no escriu, però en canvi ha escrit molt sobre cine.
Exacte, jo soc a més et vaig a dir una cosa, jo soc una persona una mica curiosa, per dir alguna cosa. Jo fa, si no recordo malament, 26 o 28 anys que escric setmanalment a l'Eco sobre cine, que ja és difícil parlar sempre i sobre cine, però la majoria de vegades sobre Sitges. I us haig de dir que sóc una persona que llegeixo molt poc, fora del diari cada dia i alguna coseta més, llegeixo poquíssim, i en canvi escric i per lo que sembla parlo amb molta gent, que tots em diuen que dintre de tot
sí,
no ho faig malament.
I que es distreuen i que recorden allò i que recorden altres coses, etcètera.
Potser aquí està el secret, parlar d'unes èpoques en què una gent les han viscudes i que és el que intento fer amb aquest llibre.
D'acord. Per tant, aquí tenim, doncs bé, el resultat d'un home que escriu, que ha estat programador de cinema i que a la vegada ha estat, diguem-ne, cinèfil, perquè li ha agradat el cine tota la vida.
Tota la vida, sí.
El que passa és que, esclar, com s'agafen 100 anys d'un cinema i es fiquen en un llibre?
Bueno, 100 anys d'un cinema, jo els agafo de la següent manera. O sigui, jo, per exemple, he programat el cinema Retiro des de l'any 68 fins al 94. Vol dir que són 25 anys que ja tens una sèrie de vivències viscudes, vivències i històries modernes, però viscudes.
Mm-hmm. El cine, però, hi vas posar els peus per primera vegada, te'n recordes quan?
Jo el Retiro vaig posar els peus per primera vegada quan tenia 3 anys, amb el meu avi, en Pepito de l'Eco, de Llonces. No em preguntis, si recordo haver assistit jo, molt petit, el Rialto, o potser era el Victòria, perdona, era el Rialto, era el Victòria, a veure Bambi. D'aquesta sessió jo me'n recordo.
D'acord.
Jo que devia tenir...
Què seria, això... el primer record?
Sí,
per
el primer així, record en cine que jo tinc així ara és de Bambi, a l'any 48 que es va fer el Victòria.
D'acord, Bambi, que caia una vegada, i una altra, i una altra, i una altra.
Després l'he vist moltes més vegades, però vull dir, el primer record que jo tinc és del Victòria, que és d'un cine que en tinc records, però no massa... perquè, esclar, llavors jo tenia entre 3, 4, 4 anys. Però sí recordo haver vist Bambi al Victòria.
D'acord.
O sigui, que és el primer, potser el record, sí, de la pel·lícula. D'haver anat al Retiro, en Pepito de l'Eco, tots sabeu que la família de l'Eco és una família molt retirista, i doncs, amb ells potser em van acostumar a anar a aquest cinema.
D'acord.
Que això també et porta a saber moltes històries. Històries perquè també s'ha de dir... de que jo, pues, quan era petit tenia xerrades amb el... i era petit, o sigui, tenia, no sé, sobre els 10-12 anys, tenia xerrades interessants amb en Capdet, el porter, amb el Jaime Vicente, que era el que venia a les entrades,
sí.
O sigui, esclar, tot això la meva memòria ho ha anat captant, i això que tu em preguntes d'aquí, de com es pot fer una història d'un cinema, pues és entre el que has viscut
i el que t'he explicat.
També has viscut, però encara que eres molt petit, ho tens gravat a la...
D'acord, perquè a la cabina de projecció hi has estat més d'una vegada, també?
A la cabina de projecció jo hi he estat, no quan era petit,
sí.
Perquè llavors era la cabina, no sé si se'n recordeu del Retiro, que estava fotuda dintre de la torre del Retiro i quedava part del cine. Sí, la veies des del carrer, però entrar-hi fins que jo no vaig estar a la, portant el Retiro.
Que les cabines són un altre món, eh?
68,
els cabines, projeccionistes, és un altre món. El que passa allà dins, aquella sala, mentre tothom s'ho està passant bé...
Sí, hi ha i... anècdotes, o sigui,
la cuina.
No les explico jo. Esclar, és que jo he volgut fer aquí un llibre, no precisament un llibre per dir vaig explicar totes les anècdotes del Retiro. Jo em podria explicar moltes d'anècdotes i interessants i divertides i d'allò. Aquí faig una petita recopilació d'unes quantes amb la història del cine. O sigui, des de que es va iniciar el 1908 fins a l'actualitat.
Uh-huh.
Passant pel cine fantàstic, coses que ningú sap que jo les puc explicar, passant per... En fi, per tota una sèrie de coses que jo he anat visquent. Però tampoc hi pretens fer un anecdotari allò de dir anem a explicar històries del millor cinema o del... No, explico històries inclús de rates. O sigui que... perquè no vull fer una història triomfalista d'un cinema perquè potser no és. Però sí que s'ha de dir que un cine que té 100 anys s'ha d'explicar la seva
història. Clar.
I això és el que jo he intentat amb aquest petit llibre, no us penseu que sigui la primera llibre, ni molt menys, és una història petita, de 20, em sembla que són 22 capítols, per dir-ho d'alguna manera, tots ells refrendats, o sigui, tots ells amb les dates que surten són reals, i que parlo pues, de moltes coses, de coses que estic segur que gent de Sitges ni les sap ni les coneix, ni, no sé, d'incendis, de morts, de coses que han passat dintre un cinema.
D'acord, que van això... més enllà del fet estrictament cinematogràfic,
exacte,
eh? D'allò de dir tal dia es va estrenar tal cosa,
exacte,
i bueno, etcètera,
no, exacte, és una història que, exacte, és una història que es posem en teatre, en podríem dir, de darrere les bambalines.
D'acord.
Pues això també és una història igual.
D'acord.
O sigui, jo, per exemple, he viscut el cinema fantàstic, que això, parlo d'algo del cinema fantàstic, tampoc explico aquestes històries, jo et podria explicar històries de... d'allò que podem parlar malament de putadetes que s'han fet entre un director de Sitges i un director del de Barcelona i aquelles coses que jo les he viscudes no com a cinema fantàstic sinó
a la rereguarda
del Retiro,
del Retiro.
O sigui, és
de quan, de quan òbviament el Retiro era la seu del festival,
exacte,
i començava, exacte, a veure tot,
exacte,
aquest,
o
tot aquest
històries de quan el senyor Rafales va anar, que em sembla que aquí sí que explico alguna cosa, de quan en Rafal es va fer la presa, va intentar, de que això es va començar al Prado, però llavors el fer el Retiro nou va intentar, i llavors hi va haver una mica de més i de menys. O sigui, explico historietes així, i altres coses, com t'he dit, el cas d'una rata que cau del sostre, en fi, de quan la gent, per dir-te alguna cosa, de quan la gent, encara que sembli mentida,
és que per això.
Hi va haver una època que Sitges pues, es feien pel·lícules, no Sitges, Espanya en general, es feien pel·lícules per dir-te alguna cosa de la Lola Flores, de la Carmen Sevilla, en fi, aquelles actrius. I aquí Sitges, aquestes pel·lícules, la gent de Sitges, que llavors els sitgetans purs, per dir-ho d'alguna manera, deien que eren pel·lícules pel carrer Carret i Tacó, pel públic del carrer Carret i Tacó, que en aquells moments, ara avui en dia són cases totes que semblen de milionaris, però en aquells moments era... els pescadors de Sitges, o sigui, podríem dir...
Per la gent humil.
Sí, la part més, i la part andalusa del poble, tots vivien en aquell sector més o menys, i llavors en deien pel·lícules del carrer Carret i Tacó. Són històries que dius, llavors tu feies una Carmen Sevilla,
ja, una
cosa
així,
Flores,
sí.
Pena, penita, pena. Va ser una pel·lícula que va aixecar... o de l'Estrellita de Castro, que n'hi va haver-hi una gitana en Mèxic que es va fer 14 vegades a Sitges, i això omplia el cinema d'aquell públic. I sobretot, inclús et puc dir sessions a l'aire lliure, que també el toco, el tema de l'aire lliure, que la gent es portava la cadira de casa perquè es havien esgotat les cadires que hi havia al Jardí del Retiro. O sigui, això són coses autèntiques, Llavors la gent venia amb la cadira. I també hi ha l'anècdota, per dir-te alguna cosa, de que amb aquest mateix tipus de cine la gent de Vallcarca venien per la carretera caminant per anar a veure la Lola Flores o per anar a veure la Carmen Sevilla o un Jorge Negrete o aquelles pel·lícules que es feien en aquelles èpoques, que estic segur que en Carot Rovira també les anava a veure per dir alguna cosa, o sigui que...
Ens costa de creure ara això, que la gent ens mogués d'aquesta manera per anar a veure una pel·lícula.
Això de que venien de Ribes, això és autèntic, la gent venien de Ribes a peu, de
Vallcarca,
que era... venien a peu o en bicicleta venien per veure la pel·lícula de la Lola Flores o de la... tu dius això és quasi increïble perquè en aquelles èpoques els trens en passava un cada 6 hores i la cosa anava com anava, però això és real, i portar-se les cadires de casa i la gent del Retiro estar al Jardí del Retiro sentats prenent el cafè en aquelles èpoques, que el cafè hi feia molta calor, que no existien aire condicionats, i llavors el Retiro, i el Prado també ho feia, passava els seus cafeters, per dir-ho d'alguna manera, al jardí amb el passillo, pues estaven allà i comptaven la gent que anava al cinema, i l'endemà deies, ahir al Retiro n'hi havia 500, n'hi havia 600, n'hi havia... Són coses que dius avui en dia... malauradament, perquè s'ha de dir malauradament, no passa.
Perquè com a tot arreu, el cinema del Retiro, com a totes les societats, va néixer com una, bé, com una novetat, com una atracció, després va convertir-se en un negoci, negoci de masses, i després, doncs bé, viu ara...
Aquí Sitges el cinema va començar, curiosament va començar amb una petita sala a la Ribera, al Passeig de la Ribera. No he pogut esbrinar exactament, sembla que era on hi havia per allà a les èpoques, hi havia el Banc de Biscaia per allà.
Sí.
Una petita sala, però que van ser coses molt esporàdiques. I llavors, el 1902, el Retiro també va començar ja a fer sessions esporàdiques de cinema, però eren coses molt esporàdiques i amb aparells molt, molt estranys. Va ser el 1908, que ara vam, per això estem fent el centenari, quan un senyor va llogar la sala, va posar un sistema ja més modern de projeccions, que llavors en deien oxitacetilè, que devia ser un sistema
pel tipus d'il·luminació de suposada
en general, i llavors a partir d'aquí van començar el 8 de març les sessions, podríem dir, normals ja d'un cinema que funcionava normal. També s'ha de dir que el Retiro no solament és el primer cinema de Sitges, sinó de la comarca.
D'acord. O sigui, Vilanova, tots van començar més tard?
Tots van començar més tard, sí. El Prado, per tant, que el Prado està també a les portes del cent anys, perquè el Prado es va inaugurar com a cinema el 1911.
Vol dir que res, d'aquí...
Són 3 anys, que això d'aquí 2 anys ells també haurien de fer el centenari. Són coses que dius... que val la pena saber i que, com tu molt bé has dit, ningú les escrites les he pretès. I encara em vull mirar aviam si puc, ara que tinc més temps, puc aconseguir fer una història del cinema de Sitges en general.
D'acord, perquè com tu ens havies dit en més d'una ocasió, i aquesta és una història tan interessant com el que passava dins les sales, aquesta és la història d'un negoci, d'uns empresaris d'una gent als quals els agradava el cine, que tenien relacions, més o menys relacions, més o menys coneixences, i per tant podien venir a Sitges determinades pel·lícules, altres no.
Aquí Sitges, o sigui, aquest llibre precisament també parla de tots els empresaris que ha tingut el Retiro, fins a l'actualitat, la Sala Bors, parla dels treballadors, no tots perquè és impossible, però sí d'aquells més emblemàtics, com podria ser en Panxo Sardí, que era l'operador parla dels incendis, o sigui, parla de moltes coses amb alguna anècdota barrejada entremig d'aquestes que et dic que tenen la seva gràcia. No has pogut posar moltes d'anècdotes, perquè jo et puc dir, per exemple, que en una certa ocasió, pues, una bufetada d'una senyora amb un senyor, podria dir el nom sobretot del senyor, no val la pena perquè em sembla que és mort i tot, però que perquè li posava la mà a sobre, pues, van tindre que parar la projecció al Retiro, o sigui, això és història del Retiro, o sigui, són coses interiors del cinema.
Per un mastegot de parell.
Per un mastegot de llons l'escàndol que es va armar, com el cas de la rata que va caure del sostre, que ningú ha vist la rata, però en aquell moment una rata, es va tindre que parar la projecció per saber si realment que ningú la va veure. Però bueno, són d'aquelles que tu recordes que al Retiro hi havia un sostre de paper.
Sí, sí.
I es parlava de que s'havia traspassat el sostre, aquelles coses... Sí, i et vaig dir una cosa, aquesta sí que hi és, aquesta anècdota aquí, era precisament el dia que es projectava el Dràcula de Christopher Lee, o sigui que... Aquell,
sí, finals dels 50.
55, 56, 57, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Aquella història, pues, va causar sensació perquè el crit d'aquella dona, jo hi era en aquella sessió, el crit d'aquella dona que va fer parar la projecció, i llavors es va descobrir que, segons ella, li havia caigut una rata. No s'ha sabut mai si era una rata, si era un jersei.
D'acord,
si...
d'acord.
O sigui, la història no s'ha...
Anècdotes d'aquelles que queden així perdudes. Així perdudes. Però com comentàvem, aquesta també ha estat una feina, un negoci. Recordes especialment algun empresari que digués aquest li agrada de veritat al cine?
Home, jo d'empresaris...
presidents, persones que tinguessin responsabilitat, allò de dir...
Potser els cines de Sitges aguanten els 100 anys perquè viuen a esquenes d'una societat. Això és molt possible, i per dir-te que és quasi segur, perquè si avui en dia, com va passar el Rialto, que era un cine emblemàtic de Sitges, però que als 20 anys va desaparèixer perquè es va morir l'empresari que el tenia llogat i ja no hi va haver ningú que el va llogar, o va haver un lío d'herències i aquelles coses, aquest cine es va desfer com aquells altres, que com a Vilanova està passant, que totes les sales que hi ha hagut s'han venut o s'han traspassat per posar-hi altres negocis per deixar el cine enrere. Potser el fet de que perteneixen a una societat, com està passant a Vilafranca, en molts puestos que les societats porten al cinema, els cinemes aguanten més. Però també és cert de que les persones que dirigeixen aquestes societats no són homes de cinema. O sigui, el problema, per exemple, que ha tingut el, i ara parlo del Prado, com tant que no vull ficar cap de coses, el problema que potser ha tingut el Prado, almenys en les èpoques que jo portava el Retiro, és que no van trobar la persona que estimés el cinema. I llavors tu un cinema no el pots portar amb una persona que li agradi el futbol, o que sigui un nen, o que sigui, en fi, el cinema l'ha de portar una persona que l'estimi, que estimi el cinema. I potser el Retiro va tindre la sort, o ha tingut la sort en aquests 100 anys, de ser dintre d'una societat i tindre una persona que ha estimat el cinema. Sí. Dels anteriors empresaris, doncs n'hi havia un que era precisament distribuïdor de cinema, que era en Targa, em sembla que es deia Targa. Era un senyor que, a més, treballava, això el llibre ho explico, sí, que treballava a la Mundial Films, a la, o sigui, a la Columbia Pictures en aquelles èpoques, vol dir que era un home que era home de cinema. Després hi va haver-hi l'empresa Sitgetana, els Sadurnís, els cunyats Sadurnís, que si un era confiter i l'altre treballava a la panificadora o feia pa,
sí.
Dels tres n'hi havia un que era el gerent de la Fox. Això va portar al Cinemascope a Sitges, amb aquella famosa sessió que també surt al llibre, que tots els sitgetans, tots els nens sitgetans vam anar a veure la túnica.
Que s'agrada.
Llavors, potser el Retiro ha tingut la sort de que ha tingut una sèrie d'empresaris, com també es parla del primer, que ja era un home que ja el va llogar precisament perquè li agradava aquest, el nou experiment que s'havia inventat, potser ha tingut la sort que potser no ha tingut el Prado, perquè s'ha de dir que el Prado, per exemple, el segon empresari que hi va haver-hi va ser en Torrents, que tocava el piano, que primer el tocava el Retiro com a sota l'orquestra quan les pel·lícules eren mudes, però ell va ser el primer empresari que va tindre el Prado.
Sí, el mestre Torrents havia tocat el Retiro en sessions de cinema mut.
Sí, abans d'en Pallarès.
Abans d'en Pallarès
i abans d'un altre, o sigui, em sembla que entremig d'un i encara, perquè ell va agafar el cine també als anys 10, o sigui, 12 o 14. O sigui, també es va començar als principis. Clar, si és un senyor que toca el piano, que li agrada molt la música, el cinema és una cosa que la pot portar,
és una cosa més a més.
En canvi, el Retiro potser ha tingut la sort de que els empresaris que ha tingut al llarg de la vida, perquè també el que hi ha ara és un home que és tota la vida, és un pis, tota la vida, que es va lluny de dintre del cinema.
I que s'ha dedicat al món del cine.
Jo fa molts anys que el coneixo, no perquè vingués a Sitges, sinó perquè era un empresari que a vegades te'l trobaves en alguna distribuïdora o havia vingut inclús a buscar-me alguna pel·lícula a Sitges fa 20 anys o aquelles coses que passen. Però llavors vol dir que potser el Retiro ha tingut aquesta sort. I potser per això, entre això i pertanèixer a una societat, no a un particular, el Retiro ha aguantat com està aguantant el Prado.
D'acord. Ara, però, tant els que us estimeu al cine com els que no se'ls estimen tant, sí que els costa veure un futur tan llunyà en el temps, no?
Sí, perquè hi ha moltes coses. De totes maneres, jo sempre he cregut, i la història ho demostra, que el cine, quan ha començat a baixar, jo he viscut dintre dels meus mandats al Retiro
èpoques de crisi.
He viscut l'any 70, que van ser uns anys de crisi extraordinàries pel cine. O sigui, es parlava inclús de que sí. Però llavors sempre hi ha alguna cosa, algun sistema, alguna manera que el cine gira.
D'acord.
O sigui, els anys 50...
I que recupera públic, sàpiga.
Els anys 50, doncs, va inventar el Cinemascope. Això, de tots els invents que es van fer per salvar el cine, no Espanya, perquè Espanya, el cine, en aquelles èpoques, funcionava de conya. Era els Estats Units que...
On la televisió ja ho es comprava aquí
no sabíem el que era la televisió i allà la televisió ja ho es comprava. Llavors, ells què van fer? Van començar a girar. I a girar, com vol dir? Doncs es va inventar el Cinemascope, que era una... Bueno, hi ha la història aquesta que explico aquí de la túnica
que s'agrada.
És que era la realitat.
Suposo que deuríeu sortir del cine.
Tots anàvem amb un bono a la boca, perquè dius, coi, això no pot ser, perquè és clar, d'una pantalleta de 3 metres, que és una pantallada de 11 metres, a més claríssima. En aquelles èpoques el Retiro va comprar la pantalla de la Miracle Mirror, que era una empresa que havia passat per sobre Badalona, que feia pantalles de cine, que era una empresa americana, també era una empresa estrangera, que està tancada. Passar, i vaig passar un dia i encara es veien els noms i tot l'assumpte.
Que l'empresa està tancada, per
això. Està tancada, sí.
Sí, sí, és com això que els que vagin a fer una radiografia allà al Tibidabo trobaran la Voz d'Espanya, encara hi ha la olla.
Es va inventar, si aneu al carrer Bonaire i pugeu sobre les discoteques, encara hi ha la pantalla del Cine Bonaire, es veu un tros de pantalla del Cine Bonaire. Pues el Retiro va
fer una despesa.
Sí, el cinema en aquelles èpoques va buscar el sistema de guanyar la televisió. I com la va guanyar? Pues canviant sistemes. Es va inventar el CinemaScope, es va inventar la VistaVision, es va inventar el 3D, es va inventar, en fi, tota una sèrie de coses. De totes aquesta sèrie de coses, quines ha aguantat? Pues ha aguantat el CinemaScope, que avui en dia la majoria de pel·lícules que es fan són amb la pantalla gran. Ara torna a estar l'assumpte com en aquelles èpoques,
sí,
per dir-ho d'alguna manera.
Amb el públic, això.
Jo l'altre dia podia llegir el diari de que avui, o bueno, la setmana passada, es va estrenar a Barcelona una pel·lícula en 3D, digital, que esclar, deu ser el 3D de les ulleres, però amb digital, versió... que deu ser l'hòstia també. Clar, llavors, el productor d'aquesta pel·lícula va dir que això tornaria a rellençar el cinema. Pues pot ser, o sigui, són coses que el cinema va tombant i va buscant.
Ara, però estem en època de sales petites, perquè els números han de sortir.
Sí, sí, nosaltres estem en un poble, és que el problema d'avui en dia dels cinemes nostres, de Sitges, és que tu només pots fer una pel·lícula.
D'acord, perquè en aquesta història del llibre no hi ha cap moment en què suposo que en Cisco digui, mira, anem malament de diners, perquè aquesta era una època en què el cine en donava diners. Valia també llogar les pel·lícules, evidentment, però el cine era un negoci per la societat.
Sí.
Ara això ja no està així.
Mira, som parat-ho perquè tinguis una idea, que això no ho poso al llibre, però vull dir, perquè tinguis una idea, quan jo vaig agafar el Retiro, això passava l'any 68.
És a dir, fa 40 anys enrere.
Sí, l'any 68, quan jo agafava el Retiro, una pel·lícula de bastant bon veure, per dir alguna cosa, ens costava en aquelles èpoques sobre les 8-10.000 pessetes.
D'aquell temps, eh?
D'aquelles èpoques. Que en poc temps va arribar a les 25, però bueno, ens costava entre 8-10.000 pessetes. Clar, tu sí que la taquilla en aquells moments era de 15 pessetes. Quan vam fer el Cine Nou vam passar 18, i inclús me'n recordo que fèiem a dalt club a dalt que valia 23, un duret més, perquè l'aspecte, jo es continuo dient, malauradament avui és l'empresa que el té tancat, el pis del Retiro és on es veu millor el cinema, la tercera fila del pis del Retiro.
Sí, del pis de dalt.
El pis de dalt, del
la tercera fila era del primer pis.
La tercera filera és on te veus el cine perfecte, en tot, en sonido, en visió, en tot, i malauradament està tancat, no sé per què. Pues, en aquelles èpoques el cinema valia
això,
15 pessetes. Clar, tu amb 15 pessetes en tenies que pagar 10.000 o 15.000, més els empleats, més el complement, que llavors era programa doble sempre.
Sí.
O sigui, però ja som amb allò. Tu feies una pel·lícula i li omplies amb 500 o 600 o 700 persones en una tarda de cine, que allò et salvava, bueno. Jo us haig de dir, no vull que sigui per valoriar-me meu ni molt menys, però que el Retiro ha viscut anys gràcies al cinema, perquè el cinema li donava diners. Ara també hi viu,
bueno,
també s'ha de dir,
com tantes altres societats, és a dir, el cinema donava diners. Era una empresa que funcionava.
Com ara també hi viu, perquè al cap i a la fi el Retiro té llogat i també està cobrant un sou
Va
molt bé cada mes, perquè són bastantes bones pessetes.
Sí, sí, però el que passa és que suposo que en aquest cas coincideixen tots dos, quan vam tenir en Josep Piqui, ja ho feia, diu, això no és... Jo feia cinema a Barcelona, quan vaig arribar aquí, han canviat moltes coses.
Sí, perquè surten moltes coses. O sigui, ara coses que jo a vegades me'n faig creus, eh? Jo sóc de les persones que avui en dia també has d'escollir una mica la pel·lícula, perquè, esclar, jo, per exemple, anar a veure una pel·lícula de crios, doncs ja no hi aniré, eh? Però avui en dia, per exemple, aquesta setmana al Retiro s'estrena l'última pel·lícula d'en Clint Eastwood. Doncs és una pel·lícula que l'has d'anar a veure al cinema. Tot això que a mi m'expliquen d'aquell disco que compren al carrer per allades, que els hi costa 3 euros o els hi costa no sé què, els hi hauria de caure la cara de vergonya amb aquella gent, amb l'Ajuntament per autoritzar-ho, perquè hi passen els guàrdies per davant i ningú diu res, i amb totes les coses que estan passant, i hi ha inclús les persones que ho compren, perquè en realitat no veuen res. Saben l'argument de la pel·lícula, però són pel·lícules... L'altre dia jo vaig anar a veure una pel·lícula que es deia Red de mentides, el Retiro, que per mi ha sigut l'última gran pel·lícula que he vist en aquests moments. Pues aquella pel·lícula en el cinema era un autèntic espectacle cinematogràfic. Allò tu no ho pots veure amb una... amb un disc que parlen en argentí o que parlen en mexicà, que està agafat dintre d'un cine, que un tu és l'altre de l'onses i que no sents, ara no m'entero. El cine s'ha de veure dintre d'un
cine. Però suposo que en Cisco dirà, tot això que explico ara és una batalla perduda.
Ah, sí, no, no.
Perquè això ja és una altra...
Sí, però jo quan l'altre dia vaig llegir que amb un telèfon mòbil pots veure una pel·lícula i ja n'hi ha per pixar-s'hi, que parlaven amb perdó per pixar-s'hi, sí, sí, perquè veure una pel·lícula amb un telèfon mòbil, a mi que em perdoni la persona que ho vegi. Però, com que estem en una època en què la tecnologia i la joventut està dintre la tecnologia, jo l'altre dia també llegia, que això precisament ho vaig comentar, o potser sortirà amb la palla d'aquest mes, no me'n recordo ara, vaig llegir de que... Encara no me'n recordo la història que anava a explicar. Bueno, vaig llegir sobre el drama aquest de que la gent compra pel·lícules o veu pel·lícules amb un sistema que dius que no és ni molt menys el que tu... Quan un director fa una pel·lícula, la fa per una determinada història i per un determinat cinema, per dir-ho d'alguna manera. Per això hi ha un cinemascop, ara hi ha un 3D que fa molts anys que hi és, però vull dir...
Però llavors, vols dir perquè es vegi d'una determinada manera.
Llavors, quan tu llegeixes en un diari que pots veure el cinema amb un telèfon mòbil, doncs realment és deplorable. Però la joventut avui en dia està ficada en això. I la joventut, per lo que sigui, per la tecnologia, això és el que anava a explicar, de que els americans, en un, això que et dic, que van canviant del cinema, en un moment determinat, varen veure que la joventut era la que es dedicava a anar al cinema, a veure el que nosaltres ja no volem veure, que són els efectes especials, sí. Allò de que si un cotxe vola, de que si aquell vola, que tothom vola, tothom es pega, tothom corre i tothom de llança. I que ara els americans, com que han sortit aquesta sèrie d'instruments, per dir-ho d'alguna manera, moderns, digitals i tot el que vulguis, dintre d'un telèfon inclús, han decidit tornar al cinema d'abans, al cinema amb història, no d'efectes especials,
el cinema amb
cinema amb història.
De tota manera, tornaríem la pilota, perquè suposo que fa anys enrere, a les èpoques glorioses del cinema, la gent anava sobretot a entretenir-se.
Sí.
No pensar tant en la qualitat de la pel·lícula i que tal, sinó a passar una bona estona i a passar-s'ho bé. No?
Però abans, no vull dir que això no passi
No, segur. Perquè no, que, no, no hem canviat tant.
És una pel·lícula que té un guió perfecte. Però abans, les pel·lícules, jo sempre he catalogat les pel·lícules americanes per distribuïdores. Si tu, per exemple, agafaves una pel·lícula de la Fox, aquí davant en tenim una, eren pel·lícules amb història. Operación Cicerón... O sigui, unes pel·lícules que t'explicaven una història, aquests nàufragos, o sigui, unes pel·lícules que t'explicaven alguna
cosa. D'acord,
amb argument. Si tu agafaves una pel·lícula de l'Universal, que era una altra de les distribuïdores claus, era una història d'aventura. Tu no veies una pel·lícula de l'Oeste, que aquella sempre sortia a la bola del món, era l'Universal. Si agafaves una pel·lícula de cine negre, havies d'anar a la Warner. La Warner eren els reis. Això no vol dir que la Fox no fes l'Universal, no fes pel·lícules. Però
i si agafaves alguna cosa de la Metro, doncs un musical.
Exacte, anaves amb un musical de la Metro. O sigui, totes tenien una definició.
Una personalitat.
Una personalitat. Això ja fa molts anys que s'ha perdut. O sigui, cadascú fa el que li passa per les llances i tira que te va. I ara sembla ser, i la prova està que ara ven una sèrie de pel·lícules com és aquesta d'en Clint Eastwood, que s'estrena aquesta setmana, després l'altra setmana em sembla que es fa a Austràlia, una pel·lícula també que diu que és força interessant, que toca els aborígens d'Austràlia, després s'anuncia ja la Valkyrie, que toca el té l'època,
la d'Anton Cruise.
La d'Anton Cruise, que vol... O sigui, venen una sèrie de pel·lícules amb argument, que és el que potser l'espectador gran, ja parlo de l'espectador de la nostra època, ha fet de que no n'és el cinema, perquè per anar a veure volar gent i anar a veure bufetades i anar a veure coses bufetades em refereixo no als cops de puny de sempre, sinó a bufetades espectaculars d'aquelles que per fum una bufetada van
o sigui que encara hi ha gent que va al cine que li expliquin coses.
Exacte, la gent vol, la gent quan va al cine vol, el cine no és barat, i com que no és barat, que és una altra de les pegues que té el cinema, que abans tu anaves al cine
és molt car respecte al que era el cine ara.
Home, i mira, dic, jo vaig agafar el retiro, en el sentit de projectar, d'agafar-lo, l'any 1968 i el cine valia 15 pessetes. i avui en dia està valguent 1.006 euros, em sembla que ara que Sitges, 1.000 pessetes, o sigui, tu mateix, o sigui, sí que han passat uns anys.
I que tot s'ha pujat,
tot s'ha pujat, però esclar, 1.000 pessetes, si tu vas tu i la dona i dos nens, ja són 4.000 pessetes. Clar, no tothom està amb la disposició de poder pagar 4.000. Potser en aquelles èpoques pagar-ne 3 també era una dificultat.
Potser
també,
sí.
Recordo.
O potser no en pagaran ara 4.000 per anar al cine a la família i les pagaran per alguna altra cosa.
Bueno, això,
no?
Això
també és... Sí. Aquestes 22 anècdotes o 22 capítols segueixen més o menys un ordre cronològic?
Sí. Comencen amb una presentació. El llibre el farà, una presentació del llibre la farà en Antoni Sella, el llibre, com el proper dissabte a l'hora de presentar el llibre, també la farà ell.
Perquè va ser Antoni Sella qui et va proposar escriure alguna cosa sobre això? Li vas proposar?
Jo li vaig proposar amb ell, jo li vaig dir, li dic si, com que celebràvem, i llavors em va demanar de que col·laborés amb tots els actes que he fet, que he col·laborat amb tots, si jo escrivís un petit llibre, perquè torno a dir, no és el que volia, entonces, llavors, si el retiro es faria càrrec d'ell. Ell em va dir que sí, que el podia fer, i llavors ell també va parlar amb l'Ajuntament, i l'Ajuntament va dir que era la col·laboració que faria amb el retiro pel seu centenari.
D'acord, o sigui que, d'alguna forma, s'han posat totes les coses, d'acord?
Ajudar amb aquest petit llibre.
D'acord.
Pues, sí.
Doncs, per tant, es comença més o menys des del principi?
Sí, comença des del 1908. Sempre et dic en plan més aviat anecdòtic que no pas d'història. Sí que totes les dates que surten són reals, o sigui, tot una data està clarificada, perquè a vegades tu fas un escrit i dius, bueno, jo, pues, això, no sé, em va passar l'any 50, no sé, o 55, o 52, i fas un escrit i dius, bueno...
Perquè està, poc a poc, recordar, durant la guerra va haver cine?
No. Durant la guerra el portava aquest... És que ara no recordo si és... Si hi ha dos empresaris, que no recordo bé el nom ara, de memòria, i un el va deixar... perquè ja no li funcionava. A part d'aquell retiro, després de la guerra va estar tancat encara un any més que el Prado, precisament, va estar tancat un any, i perquè deien que era el local dels perdedors, per dir-ho d'alguna manera. I llavors aquest senyor va tindre que deixar-ho, que em sembla que era un era en Targa i l'altre no me'n recordo del nom.
És igual.
En aquest moment, així no me'n recordo. I llavors, quan es va tornar a obrir, ja el va agafar l'altre, llogat també, i ja el va agafar l'altre. L'altre el va tindre fins al 54, el 54 el va agafar l'empresa Sadurní, fins que ho va deixar-ho ells el 68.
8, o sigui, després d'aquests 14 anys, aleshores...
Llavors el vaig agafar jo com a retiro, com a societat recreativa el retiro, o sigui, l'empresari més fructífer que ha tingut per dir-ho d'alguna manera el retiro ha sigut la mateixa societat.
D'acord, és a dir, el cinema del retiro va ser del retiro,
del
per dir-ho així,
durant 25 anys.
D'acord, és a dir, els 26 anys del 68 fins al 94.
Fins al 94.
D'acord. És a dir, fins aleshores el retiro doncs havia estat en règim, allò, la sala llogada a una empresa de cinema.
I es va llogar a l'empresa nova perquè amb algun dels retiros se li va ocórrer la gloriosa idea que potser la llarga serà bona, però en aquests moments, i sobretot anys enrere, ha sigut catastròfica de fer un pàrquing. Això va fer que el retiro necessités copiosament cada
diners,
setmana uns diners, i esclar, el cine te'n pot donar molts, però esclar, el cine és una cosa que dius, jo aquesta setmana potser ni perds, i al cap de l'any ni guanyes molt, però vull dir, no és allò de dir una aixeta que dius, bueno, jo obro l'aixeta i surt l'aigua.
No és un lloguer cada mes que saps segur que vindrà, no? És a dir, que hi ha aquesta certa incertesa.
I això va fer que el retiro es llogués. Si no, potser encara avui en dia encara seria del... Esclar, amb tu quan et fan un... partir-te d'alguna manera, un ultimàtum de dir, tu ets capaç d'assegurar el que aquest senyor ens paga de lloguer, o aquests els que es van presentar ens paguen de lloguer, tu ets capaç d'assegurar-ho, jo no et puc assegurar això. Jo puc assegurar que al final de l'any no en perdrem, però jo no et puc assegurar de dir si guanyarem 10, si guanyarem 15 o si guanyarem 20. I això va ser el que va motivar que es llogués el retiro. Per una idea d'un pàrquing que al cap i a la fi ha sigut quasi, perquè s'ha de dir que s'ha tingut que lluitar molt per poder salvar el retiro, s'ha lluitat molt i sembla ser que la cosa va bé i fa funcionar. I ara hi ha una junta que encara ho estava llogant més i que...
I per on sortiria una bona pel·lícula d'això?
En sortiria una bona pel·lícula perquè inclús he sigut membre de la gestora, o sigui... Quan vas amb una gestora vol dir que les coses no funcionen i aquest pàrquing va ser el gran desastre.
Suposo, ara, però, que... Digues.
Això no vol dir que la llarga potser li sigui bo, però de moment hem passat uns anys que, déu-n'hi-do...
Veritablement difícil. Suposo que bona part del gruix de l'anecdotari, què? 50, 60, aquesta època de grans masses al cinema?
No et creguis, no? No, jo començo l'any 1908... Després hi ha els incendis del 1916, després hi ha, no sé, l'avinguda del sonor, després la guerra amb el cinemascop, després va seguir, una cosa, però no és allò de dir...
Que hi hagués una època especialment...
No,
allò.
El Montremell és alguna anècdota viscuda en aquests
sí,
anys.
Sí, sí.
Després ve, no sé, doncs la tampoc me'n recordo massa exactament com està muntat, però després ve... lo del cine fantàstic, la mostra de cine català, en fi, va tocant tota una sèrie de punts fins a arribar a l'actualitat. Els empresaris, els treballadors, en fi, tot. Però no és allò de dir, em paro en una època i aquesta... Jo potser sí que els escrits que faig a l'Eco estic molt parat en una època, perquè és això que tu dius,
sí, sí.
Ha sigut l'època més gloriosa per dir alguna cosa del cinema
i o la que ha generat més expectació,
exacte,
està clar,
i
no?
que dona moltes coses, però ja et dic, no hi pretés fer una història d'anècdotes, sinó que hi pretés fer una història d'un cinema ni diguent és el millor cinema del món,
sí,
que no
sí.
Ho és ni ho ha sigut, però sí que ha sigut un cinema que tots els sitgetans de tota la vida hem passat per ell. Per tant, és una mica la història de tots explicada des de darrere les bambalines del cinema.
Bé, perquè és que d'aquí 4 dies farà 46 anys de la nevada, d'aquí una setmana
sí,
o 24,
sí.
I aquella també va tenir anècdota cinematogràfica.
Sí, la nevada va ser... Jo aquella nevada és curiosa, no la vaig veure al Retiro, la vaig veure al Rialto, aquella nevada.
L'any 62, 24 de desembre, vigília de Nadal.
Exacte, sí. Es feia al Retiro, es feia una pel·lícula que es deia El Multimillonario. De...
Sí, em sembla que hi sortia la...
Em sembla que era el de la Marilyn Monroe.
Sí, senyor.
Recordo malament.
Sí, senyor.
Esclar, en aquelles èpoques tu anaves als tres cinemes i el dia de la nevada a mi em va tocar anar al Rialto. El del Retiro ja la vaig veure, la vaig veure l'endemà, o sigui... Recordo aquella nevada, és curiós, jo amb aquestes coses tinc bastant bona memòria. Aquella nevada la vaig veure al Rialto. La nevada, vull dir, el dia de Nadal mateix.
Sí.
Es va apagar la llum. I llavors hi anava amb la meva senyora,
sí.
Que llavors era la nòvia... I me'n vaig anar a portar a les fosques, amb uns sitges que no podies ni caminar pel lloc, la vaig anar a portar a casa de la seva mare, o sigui, a casa seva, les cases noves.
Per cert, el Rialto què feien?
El Rialto feien una pel·lícula espanyola, Los Palomos.
Oi.
Los Palomos, una pel·lícula d'aquelles comèdies d'en Masson, sembla que era. Em sembla que era d'en Masson, era una pel·lícula d'aquelles espanyoles... En plan, i el Prado, tant no t'ho perdis, el Prado feien el fit.
Uf!
Per això et dic que en aquelles èpoques t'anaves als
tres cinemes. Escolta'm,
sí. En aquella època t'anaves als tres cinemes.
És a dir, Sofia Loren i Charlton Heston al Prado,
sí.
Marilyn Monroe,
sí.
Retiro, i Los Palomos al Rialto.
I Los Palomos al Rialto amb un complement, que ara no recordo, però també... que llavors eren programa doble.
D'acord, s'apaguen els llums i tothom al carrer, esclar.
Bueno, abans no vam sortir al carrer, un xicot de Sitges, en Cociner, aquest famós Cociner que està
sí,
fent.
Sí, en Fèlix Cociner.
Es va fer com un showman, que es va fer un espectacle dintre del cine, vaja de bé. I llavors els sortins en vam anar cap a casa, perquè ja veiem que la llum no venia, a fosques per Sitges, i ens en vam anar a les cases noves, que en aquells moments no era com ara, havies de passar o per la carretera o per la via, no podies anar-hi per lloc més.
Vam passar per les barreres.
Vam passar per la carretera, aquí davant,
sí.
Passar per la carretera i vam anar. I allà hi havia el meu cunyat i la seva nòvia, també. I a l'hora de marxar vam marxar tots dos junts, amb un Sitges fosc i negre, que només veies la blancor dels carrers. I llavors anàvem els dos enraonant. I tot d'un plegat... me'n dono compte que camino sol. I és que el meu cunyat es va fumar dintre les cunetes que en aquells anys hi havia a les carreteres. O sigui que em tombo i estic parlant sol i tot d'un plegat veig que ell està...
Que havia caigut per la cuneta enmig de la veu.
La cuneta. O sigui, són històries que...
De què?
Pues d'històries d'aquestes del cine del Retiro, jo em podria explicar. En sé 100.000, no sé com... Però, ja és el que t'he dit, no hi pretés fer una història d'un anecdotari per dir, bueno, tot això són cuentos que vas explicant, ni hi pretés fer tampoc una... He fet una història que explica la història d'un cinema amb les seves alts i uts, però viscuts amb sota la meva visió i sense pretendre fer tot això que t'he dit. O sigui, fer una història que la gent l'entengui bé, que s'ho passarà bé, que sabrà històries, que potser un mateix capítol t'explica dues i tres coses que van lligades, o sigui, i que la majoria de gent de Sitges, bueno, els que venen de fora, aquests ja no tenen ni idea, però sitgetans que tampoc les saben, o sigui, res més que això.
Però segur que es divertiran, eh?
S'ho passaran
bé. És molt
bé, eh? Jo sé, hi ha persones que ja l'han llegit, jo encara no l'he tingut, jo l'he tingut a les mans les proves, però no he tingut la denúncia per llegir, per repassar, per mirar si hi havia alguna cosa, i persones que l'han llegit ja, com més pot ser l'Antoni Celli, m'ha dit que l'ha llegit dues vegades i que s'ho ha passat,
que s'ho ha passat molt bé,
s'ho ha passat pipa amb ell, sí.
Em sembla que alguna vegada t'ho hem preguntat, la pel·lícula que ha donat més diners?
La pel·lícula que ha donat més diners a Sitges, amb la meva època,
sí,
Tot en riuràs també, però és Los Picapiedres.
Los Picapiedres?
Sí, Los Picapiedres, abans et parlava del que jo d'una pel·lícula en aquelles èpoques em pagava, no sé, 18, 10, 12,
sí.
20, 25.
Sí, 25.000 pessetes, sí.
Los Picapiedres, quan es va estrenar, el Retiro va pagar. Tot i fent les trampes que podies fer per no declarar totes les entrades, va pagar a la part amb un 4 milions de pessetes. Això vol dir, ves fent compte de lo que va donar, aquella pel·lícula va donar quasi 8 milions.
Però és a dir, de tenir, per tenir la pel·lícula es van pagar 4 milions de pessetes.
Estic parlant de fa molts anys, però perquè sabeixis
sí,
com va anar.
Per Los Picapiedres.
Per Los Picapiedres. Aquella pel·lícula, no m'expliquis el per què, perquè a més és un rotllo patatero, però bueno, ja som amb allò, que la gent, allò que tu vas dir...
Sí, 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 allò que està febrada, sí, sí.
Sí, va ser de passar el rato. La primera pel·lícula de Los Picapiedres va donar molt de diner. Es parla de que la pel·lícula que ha donat més calés a tot arreu ha sigut El Viento se llevó, que també va estrenar El Retiro l'any 52, o sigui, amb 12 anys
de retard. Amb aquests anys de diferència per la censura, totes aquestes coses.
Però... almenys en la meva època, també hi ha una altra pel·lícula que també vam quedar sorpresos, jo que vaig tindre allà també allò que discuties amb el de la distribuïdora, la teníem a percentatge, i em van dir, és Robin, el Robin de los Bosques, sí, d'en Kevin Costner.
Sí.
Aquella pel·lícula, pues, tenia que anar a percentatge, la distribuïdora no tenia controladors, i em va dir, diu, si vols, et dono un preu fixe. Aquest preu fixe va ser de 400.000 pessetes.
I la pel·lícula?
El Retiro en va fer també 4 milions o 5 milions de recaudació. Si us arriba no sapigué...
O sigui que la distribuïdora va fer mal negoci.
Va fer mal negoci, però és allò que diguem. Jo, portant El Retiro, sempre hi pretés de que no es veiés massa que el cinema funcionava de cara a les distribuïdores.
Sí, sí, no, està clar.
I llavors feies el que podies, panys i mànigues, perquè...
Feies de víctima, vaja.
Sí, sí, exacte. Feu una mica la víctima, plorar una mica perquè...
Perquè un fracàs comercial, per exemple?
Un fracàs comercial, bueno, d'aquests se'n podria explicar molt. Un, per exemple, ells va ser l'ET a Sitges.
ET a Sitges va ser un fracàs comercial.
Sí, perquè ja som amb allò mateix que està passant ara. En aquesta època, l'any 70.
Sí, 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 sí. Bueno, 80,
la gent
80,
l'ET, sí. En aquelles èpoques la portava a la Paramount i anava i la feia a Barcelona, per dir alguna cosa, l'empresa Balanyà.
Sí.
I l'empresa Balanyà tenia una protecció, o sigui, tu no podies fer dintre de la comarca de Barcelona una pel·lícula mentre ell la fes a Barcelona.
D'acord. O sigui que no es podia fer, no es podia fer ET fora de Barcelona mentre Balanyà exhibís ET a Barcelona.
Fora de Barcelona vull dir...
Fora de la província de Barcelona.
De la província de Barcelona. O sigui que...
Déu-m'hi-do.
Llavors què ens va passar aquí si amb Sitges amb l'ET? Primer que va sortir amb aquells vídeos que eren infectosos però que la gent sabia la història. Després què va passar?
Faig un parèntesi aquí perquè ara és igual perquè el negoci ja no va d'això, eh? Però quants van anar a Can Ruiz a buscar aquelles cintes de VHS d'un ET enregistrat al Cinema Urgell de Barcelona?
Hombre, un desastre, però bueno, la gent la veia i ja sabem el que...
Però d'aquella passió, perquè tothom parlava d'ET, tothom parlava d'ET.
Sí, llavors això ens va perjudicar molt, perquè nosaltres no vam poder fer l'ET a Sitges, no perquè El Retiro no pogués...
D'acord, d'acord. És a dir, van passar molt de temps.
Un any i mig, perquè el senyor la va tindre en cartell un any i mig.
D'acord. És que al cap d'un any i mig...
Al cap d'un any i mig aquella pel·lícula, i més corrent tot això que et dic, que a més la podies anar a veure a Cunit, perquè ja no era província
de Barcelona,
o sigui que la tenies aquí al costat. Vilanova no, però el poble del després ja sí. Esclar, això volgués,
perquè això no ho hem dit mai, no ha estat fàcil tampoc pels exhibidors dir aquesta pel·lícula, l'agafo.
No,
això no funciona així.
Ara funciona,
ara funciona més així.
Ara és la mateixa distribuïdora, que això no ho vam poder replegar mai. Ui, si ara ho replegués, això seria molt
reformable. Clar, 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 ja t'entenc.
Perquè ara avui en dia...
Abans t'havies d'empassar aquella, més, tres o quatre...
La pel·lícula que et dona la gana, i la fas, no la fas, com a màxim t'obliguen a fer alguna altra pel·lícula que a ells els interessa.
D'acord, i abans això era una lluita contínua.
Abans anaves amb unes llistes i havies de fer aquelles pel·lícules, el preu que et marcava, i tota la història. És clar, vulguis o no vulguis. Sí que el treure el programa doble, doncs això també ho ha tret bastant.
Sí, 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 sí.
Perquè van mirar via la base i el complement. Ara
no
hi ha,
és a dir, no hi havia aquella llibertat absoluta de poder escollir allò que volguessis.
I a més amb aquesta pega que et dic, o sigui, a més,
aquesta és bona de pega,
Els cines de Barcelona tenien una protecció que tu no podies fer la pel·lícula fins que sortissin de Barcelona. Si en feies alguna, jo per exemple havia fet a Sitges, gràcies a el senyor Romero, no sé si em recordeu que vivia a Sitges, que era el gerent de la Paramount, havia fet el Tiburón, el Jesucristo Superstar,
el Tiburón, que va portar unes cues,
el Love Story, el Love Story, conjuntament amb Barcelona, i a poc temps estrenats, però gràcies a que un senyor que era el gerent de la Paramount, per la meva forma d'amistat que tenia amb ell i tot
el que dir,
sigui,
jo callaré, no, digues,
sí,
no diré
i
res
i no publiquis enlloc perquè no es vegi
que feu un Tiburón aquí,
que Sitges està fent el Tiburón conjuntament amb Barcelona. Això era l'única manera que podies fer alguna, que d'això em feia marma i també aconseguíem uns plens molt macos.
Està clar, no, no, està claríssim.
D'aquest gènere.
Està claríssim.
Però, jo ja són trampetes que podíem dir que no te les pots callar, però vull dir, ara ja les
pots explicar. Ara ja no passa res, no?
Però en aquells moments, el mateix senyor Romero em deia, sobretot, era castellà, em parlava en castellà, sobretot, no la publiques, Borderia, no la publiques en ningú periòdic, ni la digues per ràdio, o sigui...
perquè me va el cargo. Quines coses havien de passar, eh? Bé, forma part de l'anecdotari. Algunes estan dins aquest llibre, altres no, estan al cap d'en Cisco Borderia, però a veure si d'aquí uns anys també trobem altres coses escrites que vagin més enllà. Dissabte, dia 20, a partir de les 8 del vespre, a la sala d'actes del Retiro, la presentació dels 100 anys de cinema anecdotari amb en Cisco Borderia. Cisco, gràcies. Una vegada més, en 5 minuts tornem. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.